cada dia a partir de les 10 i 5 del matí a la Cala RTV. I en diferit a les 9 i mitja de la nit, o també ho pots veure a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. No t'ho perdis. Avui a l'entrevista de l'estiu hem convidat a Carlos Soler, és director de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya. Senyor Soler, benvingut, bon dia.
Bon dia.
Com qualsevol membre de la comunitat educativa, suposo que a hores d'ara a nivell professional té una cosa al cap, que és el començament del curs, no?
Sí, realment estem tots aquests dies, des de l'1 de setembre fins ara, hem estat pràcticament anant en la llengua fora, és a dir, aquí hi ha que córrer perquè el dilluns que ve hi ha que ficar-ho tot en marxa i sempre, per molt preparat que s'estiga, sempre n'hi ha coses a fer.
Això li anava a dir, no? És algo que és quelcom que es repeteix, no? Que per molt que se sàpiga que comença tal dia i que vostès comencen a treballar tal dia, al final sempre s'ha de córrer.
Sempre tens professors nous, combinacions de professors noves que s'han de ficar d'acord. Els tallers s'han de ficar en marxa, és complex. Sembla que tenir de l'1 al 12 és temps més que de sobrar, però no, realment no. Realment estem treballant en un poquet d'angúnia.
Parlem una mica de la previsió de matriculacions, perquè l'any passat vostè ens recordava que estarien al voltant dels 350 alumnes i finalment al llarg del curs va incrementar-se lleugerament. Quina és la previsió d'aquest any?
Pues, tal i conforme van les coses, jo crec que estarem ben a prop, si és que no arribem a superar els 400. No ho podem dir en tota seguretat, perquè actualment encara la matrícula està oberta. Avui encara és dia de matrícula, però independentment d'això, durant el mes de setembre i octubre sempre n'hi ha un goteig de gent que va matriculant-se, si queden places, òbviament, si no n'hi queden, s'ha acabat. Però ara actualment tenim dos cicles formatius que ja estan totalment complets, no sols estan complets, sinó que ja he demanat la possibilitat d'augmentar el 10%, és a dir, la ràtio per classes de 30, però se pot arribar a demanar un 10% d'increment, i això ja s'ha demanat en dos dels cicles formatius, per tant estan a 33%, encara que fallaren en estos dos cicles formatius n'hi ha també llista d'espera, així que estos dos cicles formatius en tota seguretat es quedaran en els 33, i després estan els de grau superior, que el de màquines i el de pont, que jo crec que augmentaran prou de conforme els tenim ara, més que res perquè els de grau superior comencen un poc més tard, comencen el dia 19, i també per les característiques de la gent de grau superior, que generalment té més edat que els de grau mitjà, és gent que el mes de setembre encara estan treballant, molts d'ells, i la veritat és que tarden un poquet en ficar-se el dia. Però bueno, actualment n'hi ha 172 matriculats ja només en primer. És de segon, de l'any passat, estos són fixos, tots els que van passar el primer, i mirant més o menys l'evolució de la matrícula d'altres anys i tal, jo crec que, ja vos ho diré en algun moment, però crec que estarem molt a prop dels 400.
L'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera ha sigut un centre que ha complementat progressivament tant l'oferta educativa com de serveis. Podem dir que a hores d'ara l'escola ja ha consolidat aquesta oferta, ja ofereix aquests serveis de manera regular i que d'alguna manera ja ha trobat el seu lloc entre aquests dos sectors amb els que conviu, no? L'àmbit del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'àmbit de la part educativa?
Sí, jo crec que sí. L'àmbit d'agricultura, òbviament, no és cosa nostra, però bueno, és dir, nosaltres convivim en el mateix edifici i en realitat estem estem en prou relació, sobretot per excursos de caràcter, excursos que no són estrictament del Departament d'Ensenyament, som en aquells cursos de formació bàsica, de ràdio, del RORRO, cursos que organitza precisament el sector d'agricultura i que nosaltres el que fem és fer l'organització adequada perquè els alumnes nostres, quan acaben, puguin tenir aquests cursos. I això ho fem habitualment tots els anys i cada vegada intentem donar un poquet més abast. De fet, aquest any passat, en comptes de ser el de passatge, que es deia, s'ha fet un curs que és el RORRO, que és un poquet superior al de passatge. Això ho van demanar els alumnes i aquest curs passat ja s'ha fet.
I aquest curs passat ja s'ha fet. Per altra banda, clar, evidentment estem parlant d'un centre que ofereix grau mitjà i grau superior, no?
Sí, exacte.
I ofereix diversos cicles a cada un dels cursos.
Nosaltres tenim 6 cicles. D'aquests 6 cicles, 4 són de grau mitjà. Tenim el de busseig, el de manteniment de vaixells, el de màquines i el de pont. Tots aquests de grau mitjà i després ne tenim 2 de grau superior, que són el de màquines i el de pont.
A part dels diferents cursos que es fan d'altres tipus de formació al llarg de l'any, no?
És a dir, això que li acabo de comentar ara, d'aquests cicles, això és el que es considera la formació reglada. Això és el que, des del Departament d'Ensenyament, és la formació professional reglada que es dona en el sector nàutico-pesquer. Òbviament, aquesta formació professional reglada ha d'anar acompanyada d'uns altres cursos més curts, que no són de l'abast de com puga ser la formació professional reglada, que és de 2 anys, no? Estem parlant ara de cursos que pues uno pot ser de 5 dies, un altre pot ser de 12 i d'esta manera. Aleshores, esta formació extra, ara per ara s'ha de fer. També s'ha de dir que jo, per lo que he vist en els nous currículums que s'han d'implantar quan vinga la LOE, alguna de les coses que nosaltres estem fent ja a través d'estos cursos extra que donem, ja venen inclosos dins del currículum, com podria ser, per exemple, la ràdio o la formació bàsica. Són cursos que hem de donar perquè si no l'alumne quan acaba no pot treballar si no té, per exemple, la formació bàsica. I sembla ser que en els nous programes que encara no són definitius, però pel que jo he pogut veure, sembla ser que això ja ho han tingut en compte. Entonces, pot ser que d'aquí uns anys no hi hagi cursos extra, és a dir, només la formació reglada ja garantirà els títols necessaris perquè l'alumne, en el moment de sortir, pugui incorporar-se al món del treball.
Vostè ha parlat d'aquests canvis en l'àmbit educatiu. En què afectaran a l'evolució de l'escola?
Home, estructuralment els canvis ens afectaran molt perquè nosaltres tenim uns cicles formatius, concretament 4, que fan unes pràctiques en l'empresa de 740 hores. Això vol dir que durant 740 hores no estan en el centre i estan en les empreses. Això, més o menys, dins de l'esquema dels cursos, el que representa és que els alumnes venen i estan de manera presencial en l'escola un any i un trimestre actualment. Amb la LOE, les pràctiques en l'empresa s'han reduït. Ja han passat de 740...
Passaran. Espereu que passin.
Sí. De 740 a 220. Aleshores, aquestes 520 hores que queden seran 520 hores que han de ser presencials. 520 hores que venen a ser aproximadament 18 setmanes més. Si ara estan un any i un trimestre, en 18 setmanes més pràcticament vol dir que hauran d'estar els dos cursos d'una manera presencial en els centres. Pot ser que ens obre alguna cosa, però no molt. Entonces, claro, estos canvis van afectar i molt. També, per lo mateix que estava parlant antes, en este número de hores extra de formació presencial van a fer precisament aquelles matèries que ara es donaven en estos cursos especials, o per lo menos algunes d'elles. És a dir, que per una banda sortiran en un nivell teòric més alt, i el que és el nivell de col·laboració en l'empresa i tot això es té quedar reduït.
Això implica, si han d'estar més temps al centre, doncs implica més espai i, evidentment, més recursos a nivell de això, professorat.
Això està clar, per això li dia que a nosaltres sí que ens afectava, i molt. És a dir, quan vinga la LOE, en el centre, que ara estem en una situació prou idònea, ens hem de plantejar de nou espais i ens haurem de plantejar de nou més professorat en plantilla. És a dir, si hem de donar a cada un dels grups de l'ordre de 520 hores més, òbviament anem a necessitar més gent, això està clar.
Se parla molt de les retallades. Com afecten les retallades al centre?
Bé, a nosaltres, des del punt de vista del professorat, que, diguem, és la que haguera pogut ser retallada més important, no hem tingut retallades. No n'hem tingut, sinó que, a més, estem molt satisfets perquè nosaltres hem passat de 19 professors i mig a 23. Això vol dir pràcticament un augment del 20%. També caldria aclarar que això era part d'un acord que es va prendre ja en l'any 2008 entre el Departament d'Educació i Agricultura, que van voler potenciar l'escola, i en aquell moment es va parlar de que feia falta més professorat, i que aquest professorat que feia falta indudablement aniria ficant-se, però paulatinament. Tots els anys, des d'aleshores fins ara, tots els cursos, el Departament d'Ensenyament ha anat augmentant part del professorat que teníem. L'any passat ja estàvem en una situació realment prou sostenible, i enguany estem ja en una situació idònea. En el professorat que ens ha donat, pràcticament aquells crèdits que s'han de desdoblar, es poden desdoblar al 100%. Dic això del 100% perquè, per exemple, l'any passat també es desdoblaven, però en comptes de ser al 100% es desdoblaven al 50%. És a dir, que enguany els alumnes tindran en els crèdits desdoblats, seran un màxim de 15 alumnes per professor, perquè la classe, que suposant que de màxim tinga 30 alumnes, es dividirà en dos i cada professor tindrà els seus alumnes. I ho tindrà en totes les hores, no només en les hores de pràctica, com era el que vam fer el curs passat, vam fer desdoblaments al 50%, però enguany se mos permet ja en la plantilla que tenim arribar a desdoblaments prou generalitzats i pràcticament en quasi tots els casos. L'únic cicle formatiu en el que no han contemplat desdoblaments ha sigut en el de manteniment de vaixells, perquè és el cicle formatiu que té un menor número d'alumnat, però en realitat el cicle formatiu de manteniment de vaixells actualment, ahir estava amb 12 alumnes matriculats en primer. Això òbviament és natural de que és d'esperar que augmente. Ara bé, per a que hi hagi desdoblaments han d'haver 21 alumnes per curs. Claro, de 12 a 21 pot ser que ja seria com a molt optimista esperar que arribarem, però és indudable que salvo aquest cicle formatiu de manteniment que té uns grups més reduïts ara per ara, perquè sembla que n'hi ha prou desconeixement d'aquest cicle en general, en el resto han pogut fer tots els desdoblaments i el 100%, el qual és un gran avantatge per a l'alumne.
Com tenim el sector per als alumnes un cop acaben d'estudiar, un cop acaben aquest camí?
Jo crec que realment està prou bé. Aquí hi ha un problema, i és que tots els anys nosaltres fem unes enquestes, els truquem i, òbviament, intentem esbrinar quina ha sigut la inserció laboral que hi ha hagut. Però la veritat és que és difícil contactar amb ells. N'hi ha que tenir en compte que aquesta escola rep alumnes de tota Catalunya, també de les Balears i del País Valencià, sobretot els de Castelló, i algun que sempre pot venir de qualsevol altre lloc. Llavors no és un alumnat que el tinguem a la mà, no és un alumnat propi d'aquí de l'Ametlla, que també n'hi ha, però bueno, són els menys, sinó que és un alumnat que el tenim molt repartit i a vegades és difícil ficar-se en contacte amb ells. Entonces, diguem que ara per ara els números que tenim d'inserció no són molt fiables, però no són molt fiables en el sentit de que no han pogut fer una enquesta a un nivell de volum com per a dir això realment és així. Però dins de lo que és el poc volumen que s'ha aconseguit constatar, la veritat és que el sector absorbeix amb prou facilitat a els nostres alumnes. De fet, no sols els absorbeixen facilitat, sinó que en alguns casos se mos dona, que poden fer perfectament, el que enviem un alumne en pràctiques a una empresa i l'empresa preferís, perquè a lo millor té que treballar en Algèria o en qualsevol altre lloc, preferís contractar a l'alumne, que l'alumne deixi de fer pràctiques, que comença a treballar com a professional, i en el moment que l'alumne hagi treballat com a professional, el temps que requerís les pràctiques pot venir i senzillament té l'exempció d'aquestes pràctiques perquè ja ha demostrat que està treballant. I això està passant cada dos per tres. És a dir, que hi ha gent que se'n va de pràctiques però acaba contractat en la mateixa empresa i a més antes de lo que seria ara. I després, per l'altra part, tenim alumnes contínuament. Ara, a finals de juny, vaig parlar amb dos que venien contentíssims. Havien estat fent pràctiques en remolcadors de Barcelona i pareix ser que la mateixa empresa els havia buscat a uno una feina en Reus i a l'altre se'l quedava l'empresa. Exemples d'estos en tenim continuats. Jo crec que el nivell d'accés al treball des dels cicles formatius és molt elevat. És molt elevat. Inclús el de manteniment, o sigui, ja parlava abans del de manteniment com que era un cicle en què hi havia poc alumnat, però no n'hi ha poc alumnat perquè, diguem, l'accés al treball siga difícil, en absolut. Hi ha feina i bueno, de fet, mos passa lo de sempre, que han vist un alumne de pràctiques i acaba sent contratat perquè els interessa als empresaris. No sols n'hi ha faena, sinó que en realitat aquí, en tota aquesta zona, que està tota plena de ports esportius, n'hi ha molta feina. El problema que tenim en aquest cicle és que és un cicle que és relativament nou, no és molt conegut, jo crec que cada dia va coneguent-se un poquet més, però realment crec que és un cicle que val la pena.
Per acabar, quin seria el repte per al curs 2011-2012?
Home, reptes ne tenim molts. Nosaltres estem en... El repte bàsic és el de sempre. És a dir, tenim que fer una educació de qualitat i, a ser possible, millorar el que vam fer l'any passat. Això està claríssim. Ara, això, quan es comencem a veure punt per punt, nosaltres estem molt empenyats en l'any 2011-2012, en el curs 2011-2012, renovar i potenciar les tutories. Això m'has començat ja des del principi, ja vam fer coses a 3 anys, però enguany, per exemple, això està clar. L'any passat jo recordo que en algun moment vos vaig parlar de que teníem un projecte de fabricació de muletes i tal. Vam fabricar una, està totalment feta, li falta uns petits detalls. Enguany anem a fabricar l'altra i també n'hi ha un altre sector del que no hem parlat, però que també el fa l'escola, que són els exàmens lliures, és el qualificat, doncs tot això anar potenciant-ho cada vegada més.
Carlos Soler, director de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya a l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies. I esperem que s'acabin complint aquests reptes. I, bueno, i en tot cas, quan hagi de vindre l'Aloi ja vindrà, però de moment anar fent, no?
Sí, senyor.
Moltes gràcies, bon dia.
A vosaltres, vinga.
L'entrevista de l'estiu. Cada dia a partir de les 10:05 del matí a la Cala RTV.
i en diferit a les 9:30 de la nit, o també ho pots veure a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. No t'ho perdis.